Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. La Guàrdia Civil ha requisat a Igualada milions de paperetes i sobres sobre l'1 d'octubre. L'alcalde de la localitat ha desmentit que s'hagin requisat urnes en un missatge de Twitter en què també ha reiterat que els catalans votarem. També hem sabut aquesta tarda que dos experts de les Nacions Unides han expressat una exigència a l'Estat espanyol que respecti els drets fonamentals a Catalunya. L'ONU per als Drets Humans es mostra preocupada per algunes mesures que s'han pres davant el referèndum i critiquen Mariano Rajoy per haver-les aplicat. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha dit aquest migdia que és important complir la llei, però que hi ha un bé superior, que és la convivència. Ha estat després de la reunió urgent de la Junta de Seguretat, convocada pel president Carles Puigdemont, i en què no hi ha hagut acord. Els màxims responsables de la coordinació policial a Catalunya han acabat sense cap acostament i amb el govern català reiterant que els catalans votarem, mentre el secretari d'Estat de Seguretat ha dit que referèndum no hi haurà, encara que els ciutadans són lliures de fer, segons les seves paraules, la seva costellada o el seu pícnic. I més notícies sobre el referèndum. Els universitaris han protestat avui a Barcelona i en altres ciutats de Catalunya. I els directors d'escoles i una representació de la comunitat educativa s'han reunit aquesta tarda al Palau de la Generalitat amb el president Carles Puigdemont per expressar el seu suport a la consulta de diumenge. En un moment de la trobada han mostrat les seves claus com a símbol de la seva voluntat d'obrir els centres. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
La Generalitat, al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Mon cor estima un arbre.
Miquel Costa i Llobera, El Pi de Formentor, 1878.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Mm. Molt bon vespre i benvinguts una setmana més al Plusvàlua. Ja saben, el programa d'Economia en Valors que cada setmana el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, els ofereix a través de Radio Estel. Avui parlarem de futur, o més aviat de present, perquè parlarem de la intel·ligència artificial i de la robotització, que precisament és el tema de la jornada d'economistes que el Col·legi d'Economistes celebrarà enguany, en concret el 27 d'octubre. Ho farem amb Antoni Gasol, doctor en Economia i director d'aquestes jornades. A la tertúlia intervindrà l'empresària del sector sanitari, Mercè Blanco, el Salvador Aragonès, que és periodista i exdirector d'Europa Press a Catalunya, i l'economista Ramon Vallès. A la producció tenim a la Mireia del Pozo, els controls tècnics Antonio Guet, i rebin una salutació de qui els parla, de Quim Esteban. Comencem.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs comencem. El senyor Antoni Gasol, com dèiem, és doctor d'Economia i director d'aquesta jornada. Senyor Gasol, bon vespre.
Bon vespre.
I benvingut a Radio Estel. La intel·ligència artificial i la robotització, ho dèiem al principi, és el futur o ja és el present?
Ja és el present, però encara ho serà més en el futur i en el futur immediat. Jo crec que tothom, tota la societat, les empreses, els governs, tota classe d'organitzacions, les persones en particular, estem davant d'una revolució tecnològica que canviarà la nostra manera de viure, de relacionar-nos, i transformarà, per tant, les nostres vides, ben segur.
Quan parlem d'intel·ligència artificial, a què estem parlant? A què ens estem referint? Perquè ja tenim intel·ligència artificial, no? Tenim ordinadors, tenim telèfons mòbils que són intel·ligents.
Bueno, el que tenim és cada vegada més un món connectat, i que aquest món connectat el que fa és facilitar les coses, les relacions, a tots nivells, i per tant és, en principi, i sempre que hi hagi un bon govern de tota aquesta revolució tecnològica, una millora per les persones, una millora pel benestar, i per tant una cosa bona en si mateixa si la sabem governar bé. La intel·ligència artificial sí, està treballant, però que tampoc es pensin, i jo no parlo com un expert, simplement jo sóc una persona que des del Col·legi d'Economistes de Catalunya, cada any rere any, i enguany ja és la 22a edició, fem una jornada anual dels economistes, que la fem a Barcelona, la fem a cadascuna de les seus col·legials, a Girona, a Tarragona, a Lleida. És una mena de servei que el Col·legi d'Economistes fa a la societat en general, perquè és obert a tothom, és participatiu i és gratuït. I aleshores convidem a tothom, és molt fàcil la inscripció, i això serà, després en podem parlar, de quan són aquestes dates. Però tornant al tema que em preguntava de la intel·ligència artificial, no es tracta només d'algoritmes, es tracta de que la intel·ligència artificial és capaç de reproduir els patrons de la conducta humana. I per tant, aquesta intel·ligència artificial, a part de que ens pot ajudar en moltíssimes coses, resulta que és capaç d'autoaprendre d'hàbits, de comportaments, de patrons, i per tant no només d'algoritmes que se li diuen, i pot arribar a replicar d'alguna manera, i després això és molt discutible, la conducta humana. Mm-hmm. Posarem un petit exemple. Al Japó hi ha consells d'administració de companyies en la que consellers de ple dret són robots amb intel·ligència artificial que prenen decisions, opinen, donen consells i prenen decisions.
I això no fa una mica de por?
Totes les revolucions, tots els canvis, totes les transformacions en el moment que apareixen acostumen a sobtar. Si nosaltres féssim un petit repàs a la història de la humanitat, la primera de totes, i que ens ha donat una gran, no només satisfacció, sinó una gran facilitat, va ser la descoberta del foc, veritat?
I tant.
Uh-huh. El foc va permetre que la intel·ligència creixés, perquè resulta que la condició humana no calia que passés tant temps digerint i mastegant i fent tots aquests processos, que, i en canvi, li permeté que dediqués més temps a altres coses, per exemple, que després es pogués posar dret, que el cervell pogués créixer, etc. Aquesta una. I quan es va descobrir la roda? Quan es va descobrir la roda, es pensaven que el món s'acabava, perquè resultava que, clar, si es descobreix la roda, doncs la gent què farà? Bueno, doncs la gent, amb la roda, adquireix una gran mobilitat que fins aleshores no hi era. No només mobilitat de les pròpies persones que podien pujar dalt i la roda portar-los, sinó traslladar mercaderies, pedres, la construcció... Totes aquestes coses van significar una millora impressionant. Però després venen les clàssiques revolucions. La revolució del vapor, que permet que, especialment indústries com la tèxtil o tal, poguessin tenir molta més productivitat. I el vapor permet que hi hagi circulació de trens, però no permet que aquests trens puguin pujar determinades pendents fins que arribi l'electricitat. I, per tant, l'electricitat fa molt més eficient algunes de les revolucions que estaven en marxa. Després ve la revolució tecnològica, la revolució de la informació, l'internet. I ara estem davant d'una altra revolució, el que se'n diu una revolució silenciosa, una revolució digital, però una revolució digital que, si insisteixo, si està ben governada, el que pot fer és millorar-ho tot, perquè té, jo diria, tres grans característiques. Una, que per primera vegada la revolució, la velocitat de la revolució és exponencial. És una velocitat que com mai s'havia donat abans.
De rapidesa, que ja...
De rapidesa. Per tant, vol dir que la manera d'impregnar-se en la societat serà molt ràpida. No caldrà que passin dècades i dècades. Això, per tant, la primera condició és de que la velocitat és exponencial. La segona és la seva intensitat. Abarca tots els camps coneguts, des de la salut, qualsevol altre, les finances, la indústria, els serveis, tot. I després, la profunditat. Per tant, aquestes tres grans característiques defineixen com és ja i com serà en un futur immediat aquesta revolució.
Jo que li deia això de la por, bàsicament em referia a la literatura que també s'ha generat, no? De que si poden pensar per ells sols els robots i comencen a pensar i poden arribar a trobar més conclusions, pot arribar el moment en què siguin més intel·ligents que els humans i que ens puguin dominar. És molt literatura, eh? Ja ho sé. Però això, com s'encabeix amb aquesta revolució?
No ho sé si això passarà, però si aparegués i fossin més intel·ligents, però sobretot fossin millor persones, doncs mira, benvinguts siguin. O sigui, sempre i quan...
Almenys poden ensenyar coses també ells, no?
Sempre. Jo crec que no, ni sóc expert ni puc entrar en aquest terreny d'una manera precisa, però jo diria que el que sí ja s'està vislumbrant és que hi ha una interacció entre l'humanisme i el que seria la tecnologia. I que, per tant, aquesta confluència d'interessos ha de ser sempre en favor de les persones. Això ja hi ha molts pensadors que ho diuen, les institucions, i en aquest cas la tecnologia, la maquinària, no tindrien sentit de ser si no és pel bé de les persones.
Clar, perquè jo m'he posat amb el cas més extrem, més dolent, però és això, ens poden ensenyar també valors que no tenim els humans, no? Poden pensar, i per pensar un món millor, doncs treure la part negativa que pot tenir l'ésser humà.
Sí, i coses i serveis, miri, no cal anar tan lluny per saber que, per exemple, el país en què vivim, Catalunya i l'estat en el qual estem inserits, Espanya, amb el gran creixement econòmic que hi va haver els anys passada les Olimpíades, que vam sortir d'una crisi, vam entrar en una època de creixement sostingut fins que vam entrar en aquesta crisi del 2007-2008 i que ara sembla que s'està recuperant, però deia que en aquells moments d'expansió econòmica els serveis a les persones, molts d'ells no els facilitaven catalans o espanyols, i per això hi va haver una onada immigratòria important. Allò són persones. Però ara imagini's vostè que si aquesta onada immigratòria, en lloc de ser persones, fossin, diríem, maquinària, digitalització, que permet facilitar una sèrie de serveis, i la qual cosa, que és la més rellevant, allibera que les persones puguen fer coses que són molt més constructives, molt més creatives...
Intel·lectuals, també.
Intel·lectuals, molt més... la realització pot ser molt més profunda.
Sí, m'està dient que al futur estarem llegint una platja tot el dia?
No, no sé si estarem llegint una platja, però que amb tota seguretat podrem fer coses més gaudi per la persona, estic convençut que això ja s'està produint.
Estem parlant sobre aquesta jornada, ara entrarem a parlar en concret dels temes que es tractaran, però m'agradaria també saber una mica doncs, com aquesta intel·ligència artificial i aquesta robotització modificarà l'economia i el món de les finances. El món de les finances és un dels punts de les jornades.
Sí. Bueno, comencem una mica en general per l'economia, i més que per l'economia, jo diria per la indústria. Una de les coses... Miri, les societats viuen millor si el que s'està fent és eficient, no només eficaç, sinó que és eficient, i si es redistribueix bé el valor de tot això que s'aconsegueix. El tema de la tecnologia facilita que la indústria pugui fer coses des del món de la producció, des del món que fins ara era molt difícil de fer. Per exemple, se sabia que es podien abaratir els productes si es feia la construcció en sèrie. Bueno, però això, doncs, amb la tecnologia, ara es poden fer sèries molt curtes amb la mateixa eficiència o més que sèries molt llargues i amb el preu tan reduït o més que amb tirades molt llargues. I això passa en el camp de la impressió digital, en el camp, en qualsevol dels camps que pensem de la indústria. Per tant, l'altre és el vestit a mida. Abans les coses estan seriades i, mira, escolti, això és així i només pot escollir entre l'oferta que hi ha. Doncs cada vegada més el vestit a mida amb tota la producció es pot fer. Això ho afavoreix la tecnificació, la tecnologia, aquest món connectat. Per tant, són coses, totes elles, bones en si mateixes. Resulta que serem més eficients, podrem satisfer més les necessitats de les persones, de les organitzacions, ho podrem fer sense... no caldrà tanta deslocalització. O sigui, que totes les coses van en favor.
Tot és positiu.
És també cert que quan apareix una revolució, apareix una disrupció.
Clar.
I apareix pues, resistències, allò que en diuen la resistència al canvi. I és veritat que s'ha de gestionar que aquesta adequació a una nova situació es faci de la millor manera possible.
En les jornades que seran tindran lloc el proper 27 d'octubre, una de les ponències parla de com això pot canviar en els models i les formes de treball. Dedueixo que és el que és un dels punts que estem tractant ara, no? Que això pot afectar a que molta gent es quedi sense feina.
Sí, però es quedi sense feina...
Va parlar també al segle XIX, ara
sí,
està passant...
Això ja hi ha un Nobel d'Economia, Schumpeter, que té acunyada aquella frase de la destrucció creativa. Es destrueixen coses per construir-ne de noves. Això continua aparent sempre. Pensi que hi ha estudis de diferents, del World Economic Forum o d'altres, en la que efectivament hi haurà una transformació del treball. I la gent deixarà de fer coses per fer-ne unes altres. És més, es pensa que si això, insisteixo en la paraula, està ben governat, està ben gestionat, sembla que la productivitat de l'economia pot augmentar de l'ordre d'entre 1, 8 i fins a un 3% anual acumulatiu. Qual vol dir que, d'una banda, una tercera part o més dels treballs que avui en dia es fan deixaran de fer-se per aquestes persones.
Una però, tercera part, eh?
Sí, però al mateix temps apareixeran moltíssims nous treballs. Em sembla que se'n diu STEM, l'acrònim de lo que seria ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtica, tot això que constitueix aquest acrònim d'STEM, serà les coses que es demandaran i que ja s'estan demandant, però que es demandaran cada vegada més en un futur. I així ens hi podríem referir a molts dels camps, fins al punt de que, fixi's, quan mirem endavant ens costa imaginar el futur de com serà. Però jo que vinc del món de la pagesia i del món rural, he vist com en poques dècades, però ara estava parlant de la velocitat exponencial, s'ha transformat el món de l'agricultura. Algú es pot imaginar, sí que no cal que hi hagi tantes persones treballant en l'agricultura, és cert. Aquestes persones que estan treballant en l'agricultura, que són molt menys de les que hi havia només 30 o 40 anys enrere, resulta que treballen amb molta més comoditat de la que treballaven abans. Moltes més comoditats. tenen un nivell de productivitat enormement superior gràcies a la maquinària, a les noves tecnologies. I el que és més important, es pot proveir d'aliments millor ara que abans a la humanitat, per descomptat. Uh-huh. És més, se'n malmet moltíssims. Doncs, escolti, si jo sóc capaç de produir molt més i millor, i això ho faig d'una manera molt més eficient, i no cal que hi hagi tanta gent col·locada allà dintre, quan es va fer la revolució, famosa revolució industrial, dels 3-8, 8 hores per treballar, 8 hores per dormir, 8 hores per descansar, escolti, això és del segle XIX. Avui en dia, pel mal govern que tenim moltes de les empreses, potser algun dels convidats ho podria asseverar, resulta que la gent fa jornades, els que tenen feina, fan jornades llarguíssimes. I els hi és difícil conciliar. Doncs, si aquestes coses ajuden a conciliar la vida laboral amb la vida familiar, amb la vida del lleure, amb la vida cultural, la vida recreativa, escolti, podem viure, per això apareixen coses com la renda mínima garantida, uh-huh. No tant l'atenció a mantenir i a preservar a tota costa llocs de treball, sinó a cuidar i atendre les persones que puguin viure amb un cert nivell de dignitat.
Uh-huh. Estem parlant d'aquestes jornades i una de les ponències també parlarà de com, quins reptes té l'era digital o quins generarà. En concret, parlaran de l'economia col·laborativa i els reptes del retail. Economia col·laborativa que està super de moda avui en dia.
Sí, economia col·laborativa que també és veritat que necessita unes regles de comportament.
Que ara no les tenim, no?
Que ara aquestes regles no hi són i que, per tant, hi ha persones que dirien... treuen rendes extractives d'aquesta economia col·laborativa.
Anem a definir economia col·laborativa. Jo tinc casa meva, no?, que és la que és més típica, i tinc una habitació lliure. Puc col·laborar amb algú perquè vingui a dormir a casa meva? Li llogo aquesta habitació, que és el model Airbnb o el model d'Uber. Tinc un cotxe i el comparteixo.
Sí, aquest tipus de coses és allò que en diuen aquella famosa frase castellana, no?, de puertas al campo, és a dir, les coses venen i difícilment es poden parar. Bueno, algunes veiem que venen i sí que es paren, perquè s'hi posen els mitjans que facin falta per parar-les. Però el que sí cal és, diríem, una reglamentació unes normes de conducta i que aquestes normes de conducta siguin per tothom i que no hi hagi asimetries en el sentit de que uns han de fer contribucions al fisc o a la Seguretat Social o altre tipus de coses necessiten, i altres s'ho passen pel forro. Bueno, doncs, miri, hem de fer de manera que les regles siguin per tothom igual. I això probablement vulgui dir que hauran de canviar algunes regles. Uh-huh. Vostè feia referència a que canviaran les maneres de treballar, i això són exemples, les maneres de relacionar-se o de com prestar serveis, i això vol dir que ha de passar per un nou pacte de rendes, un nou pacte social. No serveixen les mesures del segle XIX o de principis del segle XX per regir els destins de la humanitat del segle XXI i del segle XXII. Per tant, aquest pacte social de com es relaciona diríem, els factors de producció, capital i treball, això s'ha de fer un nou pacte. No és digerible, i aquesta és una de les causes de la desigualtat, que factor el treball, és a dir, el que en diuen els factors de producció, factor capital i treball, temps enrere, la distribució dels rendiments d'això es feia de manera que a les rendes del treball ja n'és una part considerable i el capital se'n quedés una altra, des d'unes quantes dècades cap aquí, les rendes del capital són molt més extractives i, per tant, està perdent marxa, està perdent posicions les rendes del treball. Uh-huh. Tot i així, és a dir, l'empresa produeix, paga els factors de producció, capital i treball, cada vegada paga més malament el factor treball i millor el factor capital, amb això hi ajuda la globalització i la mundialització de la producció, i aleshores l'Estat, benefactor, ve al darrere i redistribueix i reparteix allò que s'ha repartit malament a l'origen. No pot repartir massa perquè, tot i així, jo ara per altres motius m'he estat mirant, per exemple, la imposició a Espanya, i d'uns 168.000 o 170.000 milions que hi ha exceptuar la Seguretat Social, que és el que es recauda anualment a Espanya per impostos directes, indirectes, i taxes, arbitris i altres coses, pensa que de l'ordre d'uns 72.000 o 73.000 venen de les rendes del treball. Mm-hmm. Només 22.000 venen de l'impost de societats, 40 i pico de mils de l'IVA i després d'altres. Com pot ser que un factor que està perdent comba cada vegada més, tot i així, sigui el que predomina amb el que seria l'estat del benestar a l'hora de la contribució?
Estem parlant d'aquestes jornades d'economistes. Com dèiem, tindran lloc el proper 27 d'octubre. Són gratuïtes.
Obertes a tothom.
Obertes a tothom. Tenen lloc a Barcelona, però també a Girona, Lleida i Tarragona, no?
Sí, sí.
Què han de fer els oients que vulguin inscriure's?
És molt fàcil. Hi ha una web molt agradable, que només cal que es posi jornada dels economistes. Apareix una web molt agradable de veure, de visitar, i allí apareix tot, el programa, cadascuna de les seus, quan es farà, la inscripció a qualsevol dels llocs, simplement les persones han de dir qui són, com em dic i quina és la meva identificació, i li diran, escolti, ja està registrat, i pot venir i gaudir d'aquestes qüestions en la que pensa que només a Barcelona sol fem una conferència inaugural que la farà el president de SEAT, Luca Di Meo, i per tant és una de les productores que, de més, va néixer a la zona franca, a SEAT, i que és d'aquest país, però que ell és italià i amb una gran formació i una persona amb una gran experiència en el sector automobilístic. I després, a continuació, apareixen 7 sessions simultànies, se fa un descans, 7 sessions simultànies més, per tant, hi ha 14 sessions.
Que es poden triar, quines
es poden triar, només pots anar a una de les 7, només pots anar
quan
una, perquè
robots,
no tenim el do d'ubicuïtat.
A 6 robots a cada una de les conferències.
Sí, i després pel vespre et poden anar explicant les coses, efectivament.
Home, realment, poder anar a assistir, per exemple, a una conferència del propi president de SEAT, doncs no es pot fer cada dia, això.
És veritat, és una ocasió única.
Doncs continuem el programa, senyor Gasol, no se'n vagi, que ara donem pas a la tertúlia. Parlem de la robotització i també de les notícies que han tingut lloc aquesta setmana aquí al Plusvalua de Ràdio Estel.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvalua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Això és el Plusvàlua de Ràdio Estel. Anem a donar pas als contertulians. Tenim la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, que ja repeteix, Mercè.
Sí, molt
bon vespre.
Molt bon vespre.
I gràcies per venir una setmana
gràcies
més.
Gràcies a vosaltres.
Al Plusvàlua. I també tenim el periodista Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press a Catalunya i exdegà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya. Senyor Aragonès, bon vespre també.
Bon vespre.
I benvingut al Plusvàlua. I també tenim a l'economista Ramon Vallès. Ramon, bon vespre també.
Bon vespre.
I benvingut també al Plusvàlua. La primera pregunta, veieu aquesta revolució tan propera, que els robots vindran, treballaran per nosaltres i, com dèiem abans, anirem a la platja a llegir un llibre? O veieu també molt de futur? Mercè, vinga.
Les grans empreses es veu que resulta que escolleixen, fan la selecció de personal amb la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Llavors, escolta'm, això va molt en sèrio.
Però si no s'equivoca, no?, a qui contracta.
No, sí, jo no sé el que diran els sindicats, però bueno. Llavors, també els assessors robòtics per als treballadors. O sigui, jo en aquell moment dic allò, vamos y apagar y vámonos, perdó. Mm-hmm. O sigui que la veritat és que sí. Sí.
Ho veus proper. I et fa por, tu?
No.
No et fa por?
No.
Ets una dona valenta.
Sí. Mm-hmm. Escolta, aquí estem per això i per el que sigui. És que no hi ha més remei.
Salvador, com ho veu? Li fa por?
No,
veu que
no.
Realment estem tan a prop?
Anem a veure, com totes les coses, com tots els avenços que he parlat abans en Gasol, tot tenen els seus pros i els seus contres. I a mi hi ha una cosa que m'ha agradat del que ha dit ell, que és que la intel·ligència artificial serà bona si millora les persones. Crec que ha dit
aquests valors, no?, que s'han de transmetre?
No, valors no. És que, vull dir, els valors ja hi són. El problema és que no els desfaci. Eh? O sigui, no vulgui substituir a la persona. Perquè això és el que es vol fer moltes vegades amb el tema de la... Ja ho diré. Bueno, ja ho diré. Després, això d'una banda. O sigui, per tant, no es pot substituir a les persones del transhumanisme, del trans... Perquè en tota civilització, més o menys, ha buscat sempre allò que pot substituir a la persona. Allò que, doncs, crearem un nou tipus d'home. Això, la intel·ligència artificial, tal com l'ha explicat l'Anton Gasol, no és una intel·ligència artificial per substituir l'home i fer una altra cosa. Tampoc per llegir llibres... Bueno, no sé si se'n llegeixen masses de llibres...
Guai,
a la platja. Sinó per millorar les persones. Si totes aquestes coses no es deixen anar d'una manera que doncs vagin en contra de l'home, benvingut sigui. És a dir, jo estic totalment d'acord. Una altra cosa que ha dit l'Anton Gasol i que a mi m'ha agradat molt també, el tema de l'agricultura, no? Que ell ve del camp agrícola, no? Jo també vinc del camp agrícola, no? I per tant, sabem que totes les coses, i de fet el camp agrícola s'ha fet moltíssimes experiències genètiques i de tot tipus, inclús amb els animals i tot això, no? Per cert, els animalistes no es queixen d'aquestes mutacions genètiques que s'han fet, algunes d'elles autèntics disparats. Doncs això, a mi, doncs, la persona que estima la naturalesa i que estima la persona i que vol millorar la naturalesa i vol millorar la persona, de què tinc que tenir por? La por la tinc d'aquells que vulguin emprar aquestes eines per destruir a la persona, per destruir la naturalesa.
A veure què opina Ramon Vallès, economista. Ramon.
A veure, jo el que penso és que sobre aquesta nova irrupció de la intel·ligència artificial, no és una cosa per a tenir por, però sí que és un... A veure, per un costat, a nivell més laboral, no és una cosa per a tenir por, però sí que és una cosa per estar molt atent i per estar molt preparat i molt adaptable a les noves exigències que hi pugui haver amb aquesta irrupció de noves tecnologies. És dir, evidentment hi haurà uns quants llocs de treball que diguéssim que quedaran amortitzats amb aquesta nova tecnologia. Lo important és que salva el treballador amb el sentit de potser no estarà fent el mateix, però que faci una altra cosa i que se li doni la formació per a que pugui adaptar-se. I en relació a el que s'estava comentant ara de l'ús que es fa de les noves tecnologies, la qüestió és, una nova tecnologia sempre implica una nova relació de poder. Llavors, en mans de qui està aquestes noves tecnologies, vull dir... Jo no tinc tanta por de que vingui ara un Terminator i ens elimini a tots. Lo que és important saber és qui és el propietari d'aquesta màquina.
La programa, no?
Com la programen, amb quin objectiu, i llavors això hem de ser conscients que aquí s'està jugant el poder dins d'una societat i fins i tot entre països. Hem de ser conscients d'això com amb tots els canvis tecnològics que hi ha hagut anteriorment.
Senyor Gasol, no sé si vol intervenir després del que han explicat.
Bueno, sí, per un parell de coses. Jo dissipar alguna d'aquestes coses. Una d'elles, en la que no puc coincidir més amb el Salvador Aragonès, que és aquesta reflexió sobre el tema de que tot això, d'alguna manera, ho ha de liderar, ho ha de governar l'espècie humana. És a dir, i per tant, la humanitat ha de col·laborar en aquest progrés científic i tecnològic i d'alguna manera l'hauria de liderar. En quant al tema del poder, de qui s'apodera d'aquest tipus de coses, també la tecnologia afavoreix aquesta dilució del poder. Posaré un petit exemple que serveix per diferents coses. Ara tothom ha sentit anomenar i poden dir les criptomonedes, no? El Bitcoin, l'Ethereum i moltes altres. No vull parlar de les criptomonedes, però al darrere de les criptomonedes hi ha una cosa que se'n diu la criptologia. I aquesta criptologia ha permès que des de l'any 2009 un senyor que es feia dir Natoshi Sakamoto, però que era el pseudònim de Stephen Wright, un australià, va crear una plataforma, una nova capa sobre internet, que se'n diu blockchain, cadena de blocs, i que aquesta plataforma, que és la que sustenta el que es puguin fer aquestes transaccions amb criptomonedes, però l'important no és que es pugui fer això amb criptomonedes. El que és més important, i aquesta és una revolució d'un calat enorme, que ara no podem quasi bé ni albirar, permet que les transaccions no es necessitin intermediaris, que, per tant, el poder de que jo dono fe, i amb això no vull posar-me contra cap professió, el notari, l'intermediari financer, el registrador de la propietat, el dono fe de que s'ha fet això i això altre. Doncs, miri, tot això desapareix. Mm-hmm. La comptabilitat, com a tal, desapareix. Perquè hi ha aquesta plataforma, blockchain, que és una cosa que ara no podrà explicar, que he estat estudiant detingudament aquest estiu, resulta que el que fa és que assegura les transaccions, dona seguretat a les transaccions, perquè es fa una cosa que se'n diu miners, que està escampat per tot el món, que permet que no hi hagi caiguda, que no es puguin atacar els servidors, perquè n'hi ha molts, que només es consolida la transacció quan tothom està d'acord en que allò és veritat, és incorruptible, és inatacable, és permanent, i, per tant, moltes de les coses de les maldats o de les perversions que hi ha en la societat actual ajudarà a dissipar-les coses tecnològiques, com ara aquesta plataforma de blockchain.
I això és intel·ligència artificial.
Això, bueno, no és una plataforma tecnològica que es treballa sobre una capa superior d'internet que permet, per exemple, que ara internet està a l'abast de tothom, tot és públic, permet recuperar la privacitat, uh-huh. O sigui, permet moltíssimes coses que sabíem. És a dir, així com ara la internet ha sigut la revolució de la informació, uh-huh. Blockchain és és passar de la revolució de la informació a la revolució del valor. És a dir, tot allò que tingui valor, blockchain, aquesta plataforma, li dona forma. Uh-huh. Bueno, seria llarg d'explicar, però això, Ramon, dissiparà en part el poder perquè no hi haurà oligopolis o concentracions de poder en profit d'uns i en perjudici de molts altres. És allò dels interessos concentrats i dels interessos difusos. No? Hi ha coses que produirien molt petit, un petit bé a moltíssima gent i molt bé a molt poca gent. Quines són les que guanyen? Les que produeixen moltíssim bé o moltíssim profit a molt poca gent.
Aquest és el problema.
Ramon, sí. Això és un àrea a desenvolupar, però i la història no està escrita, però ara mateix el que és veritat és que hi ha dues o tres grans companyies que tenen un control del mercat que això és conseqüència del seu domini tecnològic.
Google, per exemple, no?
Sí,
Google sap tot de nosaltres.
Clar. Ara no sé si per dir això ara em farà la punyeta, però...
Esperem que no.
però si ho sap...
Movistar també sap quanta gent va a les manifestacions, eh?
També ho sap tot.
Tot.
Passant tot també de Vodafone, no? Totes les companyies tenen tota la nostra informació.
I pot haver un... segons com evolucioni la tecnologia, se pot caure amb un abús de mercat.
Mm-hmm. Salvador, volia intervenir, no? El Salvador i la Mercè...
Bueno, que intervingui ella.
No, cap manera. No,
vinga, qui demana primera paraula és el senyor Aragonès. Vinga. Així va, és que primer i després ella, va.
Jo volia dir això, que precisament que acaba de dir també l'Anton Gasol, que tot això es pot anar en abusos, també. Se'n pot abusar d'aquestes coses.
I s'ha d'evitar aquests abusos.
I després, quin és un dels abusos, que és el que ha dit ell? Un dels abusos és que per utilitzar aquestes tecnologies se necessiten grans capitals. I qui té aquests grans capitals? No, Àfrica no els té, aquests grans capitals. Amèrica Llatina no els té. I potser algun ricatxo d'aquestos. Qui el té, aquest gran capital? Doncs les persones que són molt riques, els països que són molt rics. És a dir, una altra vegada estem a que aquesta divisió social i econòmica que hi ha de nivells de vida entre el nord i el sud, entre el món desenvolupat i el món, no, el món en vies de desenvolupament, que ara en diuen en vies de desenvolupament, doncs tot això s'anirà augmentant, augmentant, augmentant. I llavors això, per a mi, és perniciós. És anar en contra la idea inicial, que vam dit abans, que és millorar les persones. Millorarà algunes persones, però les altres les deixarà a sota terra.
Mm-hmm. Jo vaig ser una mica a la teva línia.
Gràcies.
A veure, sí.
No és la línia de l'entorn que sol.
I tant. Llavors, a veure, el que estic entenent és que l'economia lineal desapareix i ve la circular. La circular, què vol dir? Pues primer la reflexió amb un canvi d'època increïble, el capitalisme i tots uns altres altres conceptes. Llavors, en el fons, estem parlant d'això, de les intel·ligències aquestes artificials, i d'alguna manera acabem sempre, almenys crec, no sé si vosaltres esteu d'acord, que l'espècie humana no pot ser tan egocèntrica com per estar per sobre de lo que importa. I llavors recordo que vaig anar l'altre dia a escoltar amb en Luis Jiménez Herrero, que va dir una paraula que em va encantar, que diu que les lleis de mercado no poden estar a les lleis de la naturaleza, por sobre de les lleis de la naturaleza. Llavors, ja sé que jo crec que amb això hi crec moltíssim, perquè lo de la línia aquesta circular, d'alguna manera, no sé si anirà paral·lel a l'artificial. Jo crec, potser sí que pugui tenir una combinació, però serà difícil. Però jo, la veritat és que ens ho hem de plantejar. Mm-hmm.
Ràpidament, per anar acabant, que tenim molts temes d'actualitat, senyor Gasol. No,
jo crec que, i ho estem veient, que les coses, els avenços que venen, el que precisament serveixen, és per popularitzar, per democratitzar, per això que en diuen en anglès un commodity, per fer coses que estaven reservades a uns pocs, que siguin accessibles a tots, o a molts, a tots. I en aquesta línia estic completament segur que això es farà. El tema de l'economia col·laborativa, que és un vessant, que l'únic que vol dir és no malbaratem les coses. Ara les estem malbaratant. Miri, doncs no les hauríem de malbaratar. Posaré un petit exemple. Hi ha una empresa que produeix conills i que les distribueix per tal, i va veure que només aprofitava la carn. I ha fet una investigació i ha dit, bueno, però i totes les altres coses que em produeixen perjudici mediambiental i de tot ordre i econòmic, com les puc aprofitar? Jo ara ho aprofito tot, com s'aprofita tot del tocino, no del porc. Ho aprofita tot. I, per tant, el reciclatge, que és aquesta l'expressió, diríem, que vol dir l'economia col·laborativa, reciclar les coses, és a dir, tornar-les a utilitzar, ni malbaratar-les abans d'hora i tornar-les a utilitzar. Dos conceptes. Miri, els avenços democratitzen les coses, les fan accessibles a la gent que abans no hi tenia accés, per exemple, la informació. Abans era cosa de pocs i ara tothom està informat, alguns desinformats, però depèn de la selecció.
És una altra qüestió.
I després això que deia del no malbaratar recursos, que vol dir respectar la naturalesa.
Mm-hmm. Estem parlant avui amb Antoni Gasol, amb la Mercè Blanco, amb el Salvador Agonès i amb el Ramon Vallès. Tenim temes també que tractar. I avui precisament es commemora el 39è aniversari de la mort del papa Joan Pau I. I crec que el Salvador ha fet un article, no?
Bueno, n'he fet diversos. Varios, me refereixo al llarg d'aquests anys.
Aquest any, avui, per commemorar
aniversari. Avui sortirà publicat, no sé, no l'he vist, però m'imagino que sortirà publicat, perquè avui és l'aniversari, el 39è aniversari de que va morir Joan Pau I, i que va ser una mort, diríem, doncs, molt polèmica, no? Es va parlar d'assassinat en el Vaticà, i tot això va ser muntat una mica per la premsa anglosaxona, que d'una banda és molt rigorosa, però de l'altra banda...
I vostè del Vaticà coneix molta cosa, que va ser corresponsal allà.
Sí. No, jo estava allí. Uh-huh. Llavors, estava... A mi em va explicar el secretari particular, Don Lorenzi, que era el secretari particular, no l'oficial, l'oficial era el Magí, que era un irlandès. Em va explicar... Jo vaig sopar amb el papa, i estaven el padre Magí, l'irlandès, el papa i jo. Això ho va explicar ell. Diu, escolti'm, què va passar? Doncs que ell, en el mig del sopar, doncs es va sentir malament. Va sentir com un... Li batia com un batre cor, doncs, mm-hmm.
Una mica... Com un atac, alguna cosa.
No, una mica fort. No? Uh-huh. una mica així, normal i tal. I llavors va posar la mà al pit. Paraules d'ella, eh? Jo no m'invento res aquí. I llavors diu, bueno, i llavors va dir, Sant Pare, hi ha un metge, que és el que estava de guàrdia, llavors, Buzzonetti, el doctor Buzzonetti, anem-lo a cridar i tal. Llavors el papa va dir, vas fer així la mà, va dir, ja està passant, eh? Bueno, després del sopar, el don Lorenzi agafa el papa i se l'emporta a l'habitació. L'acompanya, vaja, com sempre, ho feia, se l'emporta a l'habitació i tal. I li va dir, escolti, si passés alguna cosa, perquè, clar, veia que no tenia una cara massa fina, no? Si passés alguna cosa, aquí hi ha el timbre, hi ha un timbre per
avisar.
Sí, ja, doncs, sempre hi ha... que el papa vivia sol, com tots els papes, vaja, vull dir, dorm sol, però m'ho he dit. Llavors, sí, bueno... llavors, doncs, clar, aquests necessiten, els que dormen sols, necessiten un pulsador o alguna cosa, no? Bé, llavors, això eren les 10 de la nit, perquè el papa s'anava a dormir a les 10 de la nit, i s'aixecava, doncs, cap allà a les 5 del matí, i el primer que feia a l'aixecar-se era beure's una tassa de cafè. Llavors hi havia la Sor Vicenza, que venia del Vèneto i que era la que cuidava d'ell des de tota la vida. Sor Vicenza li portava cada dia a les 5 del matí, o 5 menys 10 així del matí, li portava una tassa de cafè. El papa s'aixecava, bevia la tassa de cafè i ja s'aixecava. Celebrava missa, etc. Aquell dia va viure la Sor Vicenza, el recollir la tassa de cafè, que el papa no havia begut la tassa de cafè. I llavors, doncs, diu, ai va, què ha passat aquí?
Ha passat una cosa.
Truca a l'habitació, no respon ningú, torna a trucar, no respon ningú, i llavors decideix obrir l'habitació. I veu el papa mort, que estava allà caigut amb papers als dits. I llavors, doncs, bé, ella va recordar, també el secretari el va recordar que el papa, doncs, una vegada estava molt amoïnat de la feina i tal, que estava una mica així. I li va dir, Sant Pare, què voleu? Una màquina d'escriure? Voleu... Jo el que necessito, va dir el papa, és una màquina de llegir. Perquè havia de llegir tants papers.
Necessitava un robot dels que parlem avui, no?
No donava l'abast, no? Faltava la
intel·ligència artificial.
La intel·ligència artificial, no? I llavors, doncs, bueno, i en aquestes va morir amb els papers als dins, vull dir, tot això lliga... Ara, després que hi va haver un periodista que es diu Cromwell, que va escriure un llibre sobre l'assassinat...
Això ja és literatura per vendre més llibres, que això s'acostuma a fer.
I Vatican City, no? És espectacular, és un Marder i Vatican City.
Va ser un best-seller.
Això, best-seller total, no? Clar, llavors un s'entera i dius, quines fonts utilitza aquest senyor? Llavors resulta que aquest senyor volia fer un gran reportatge. El senyor era un exseminarista que s'havia convertit, entre cometes, a l'ateisme. Bé, volia fer un gran reportatge sobre Joan Pau I o sobre tal, i allí no el va rebre quasi ningú, perquè era un home, doncs, una mica sensacionalista o molt sensacionalista. I el van rebre, doncs, per no dir que no, doncs el van rebre uns quants monsenyors de tercera o quarta fila, no? Ell se va enfadar amb això. I en aquest enfadar-se va anar recollint material, mig veritat, mig mentida, mig no sé què, mig no sé què, i pum, va construir...
I va fer poti-poti, tenim el llibre
va
que...
Va construir el llibre.
Que ha generat aquesta llegenda de la mort.
En va escriure un altre sobre Pius XII, dient que ell no s'havia ocupat de la persecució jueva dels nazis i que havia silenciat els nazis, no? I sobre aquest llibre va fer un reportatge a la BBC de Londres. Total, que la BBC de Londres, després de protestes d'anglesos, de tota la Càmera dels Lords, etc., del que va dir, perquè no era veritat allò que havia dit, doncs, bueno, va haver de rectificar. I va dir, senyors, demano perdó a la seva audiència, de què, doncs, ens hem equivocat.
Un reportatge que no ha correctat...
Això, en aquest país, seria molt complicat que es fes, Però, bueno...
Això en parlem d'altre programa, la deontologia periodística. Ens falten 10 minuts, si us sembla, a parlar d'altres temes, a part de l'intel·ligència artificial. Per exemple, el Banc Central Europeu ha anunciat que vol fusionar més entitats bancàries a Europa. En concret, la presidenta del Consell de Supervisió del Banc, Daniel Núñez, Rajoy diu que hi ha masses entitats. Ho dic bàsicament perquè Catalunya som un país on realment hem tingut moltes entitats bancàries, cada cop n'hi ha menys, i no sé com ho veieu tot plegat. Si és bo, és positiu, tenim una gran entitat bancària, que és la Caixa.
No és pas un tema de Catalunya, és un tema de tots.
De totes les espanyoles. Aquí a Espanya
hi deu haver 10 a 12 bancs només. N'hi havia, no sé, 25 o 30, no? Però això està reduït. A mi em sembla que és negatiu, això.
És negatiu, per què?
Home, perquè crea monopolis. A veure, el crèdit no es pot monopolitzar, perquè llavors són aquells que ja han vist en bancs anglesos, que intervenen l'interbancari, intervenen doncs, els tipus, intervenen a borsa, i perquè són grans potències, i això és negatiu per l'economia. Jo no voldria que ja va dir el professor Gasol, l'Antoni, que quasi després del que he dit el faig professor in pectore, no? Que digués alguna cosa, però és que a mi em sembla que això és negatiu.
Negatiu, senyor Gasol, com ho veu?
Bueno, depèn del bon govern de les coses, no? Efectivament s'està produint una concentració en el sistema financer. En Espanya està augmentant el percentatge, és a dir, mitja dotzena d'entitats tenen ja de l'ordre del 70 o 80% de tot el sistema financer espanyol. Però a mi crec que el que m'interessa més és que nosaltres, i els catalans en particular, estimem i volem molt la Unió Europea. Europa són els valors inculcats a Catalunya des de sempre. I una de les coses que hi ha a la Unió Europea és la Unió Bancària. I com la gent encara ara, després de que ja fa anys que existeix la Unió Bancària, i que són bàsicament tres grans potes, una supervisió única, un sistema de resolució únic i un sistema de garantia de dipòsits harmonitzat, com pot ser que s'estigui parlant de bancs nacionals? Escolti, nosaltres estem dintre de la Unió Europea i hem de parlar del sistema bancari europeu. Resisteixo a que es parli del sistema bancari espanyol, del sistema bancari alemany, del sistema bancari francès, etc. Fins al punt de que ja fa dos anys es va publicar una directiva europea que ha entrat en vigència al cap de dos anys, el juny d'enguany, en la que diu: tots els ciutadans europeus tenen dret a una compte bàsica en qualsevol entitat bancària de la Unió Europea, resideixin o no resideixin en el país. I aquesta compte bancària ha de poder domiciliar-se nòmines, rebuts, pensions, ha de poder accedir a targetes de crèdit i a crèdits i a finançament, el que serien les coses bàsiques que qualsevol família, qualsevol persona necessita. I apuntaré una cosa que fa pocs dies me la va dir el president de la Fundació Bancària La Caixa, el doctor Isidre Feiner, i em diu: escolta, Anton, sàpigues que jo estic preocupat, i cada vegada ell presideix una unió a nivell europeu, cada vegada estic més preocupat per l'exclusió financera de la població. I si això fa uns quants anys era de 20 i pico de milions a nivell europeu, està passant dels 30 i pico de milions. Per tant, en lloc d'avançar en favor de la inclusió financera i que tothom pugui accedir, com aquest exemple que posava ara, resulta que hi ha cada vegada més exclusió financera. I em permeto dir i comprometre el banc espanyol, el Banc d'Espanya, que és el supervisor aquí, perquè aquesta directiva obliga a que el banc central de cada país i també les entitats facin difusió de quina profusió i ús se'n fa d'aquesta cosa que acabo de dir, d'aquesta compte bàsica que cadascú pot obrir a qualsevol país, a qualsevol banc d'Europa.
Ramon, i després s'ha de donar pas a la Mercè.
Jo el que penso és que, especialment, independentment de que s'hagin recomanat més fusions des del Banc Central Europeu, és evident que amb la concentració que hi ha hagut ara augmenta el risc de bancs sistèmics i que es fa més important.
Què vol dir un banc sistèmic?
Un banc sistèmic és un banc que si quebrés causaria...
Afectaria
en cadena l'economia. Llavors, es fa més important que mai una bona supervisió bancària i que s'ha d'intentar evitar que s'assumeixi posicions de risc que davant d'una ventada econòmica que en certa manera aleatòria, doncs que s'elimini aquesta exposició a aquests riscos, com s'ha vist que vam viure i que estem vivint de tots aquests anys.
Hem vist els riscos de que es poguessin tancar, explotar aquestes caixes i afectar també a molta gent. Mercè.
Sí, i vull lligar una mica, que vaig tenir la sort de llegir el diari del Punt Diari d'Osona, que feia una xerrada a l'economista que hem tingut aquí col·laborant molt de temps, la Raquel Aparici, que ella d'alguna manera està enllaçant tot el que estem dient ara, encara que sigui per el tema de lo d'Europa. Primer de tot, si ella diu, reflexionar moltíssimes coses, i acaba dient que si marxem d'Europa, el problema de les pensions és l'únic que ens garantirà les pensions, perquè el problema que tindrem...
Mantenir-nos a la Unió Europea.
Clar, perquè si no, i encara que la gent el que demana és una certesa de tot, la prova està en el que ha passat amb el Brexit, però que d'alguna manera... I que és així, i que d'alguna manera això no s'està dient, i que la veritat és que els aconsello. El 25 de setembre fa un petit escrit que em va impactar, perquè d'alguna manera és molt honesta.
Mm-hmm. Ens falten 3 minuts. Anem a parlar d'un altre tema molt ràpidament, perquè aquesta setmana ha dimitit el president d'Aena, José Manuel Vargas, per motius personals. Qüestioneu tant el paper d'Aena a nivell de gestió?
Totalment.
Per què?
Home... Perquè primer el senyor que havia posat...
Us demano rapidesa, que ens queda molt poc
temps.
No,
el senyor que havia posat el PP allà al davant era una nulitat. L'havia posat perquè tenia amics, allò del poder, que diu... amics en el poder, i llavors tu doncs ets president d'això. I les empreses no es poden dirigir per inútils. I ell era un d'aquestos. Inútils, me refereixo...
A parlar clar, eh?
No inútil, no inútil al sentit que ell és una inutilitat. Ell serà una persona molt respectable, però no servia per dirigir una empresa de les dimensions i del valor d'Aena, no? O sigui, per tant, a mi em sembla que ell no crec que hagi dimitit, sinó que l'han fet dimitir.
Quan algú diu que ha dimitit per motius personals,
el
no?
El conflicte... Sempre es diu així. El conflicte del Prat, per exemple, ell va ser un dels grans responsables per la seva inflexibilitat, no?
Senyor Gasol...
Fatal que ho dirigeixi Aena, perquè hi ha uns principis que són de bon govern, que són el de la subsidiarietat, és a dir, les coses han d'estar quan més pròximes puguin estar de l'usuari millor, perquè després hi ha una perversió que se n'ha fet ús i abús dintre d'Aena, que és el que se'n diu la subsidiació creuada, que és transferir beneficis d'un aeroport a un altre aeroport i no fer les inversions adequades. Per tant, des de tots els punts de vista, és... una cosa que perversa per al bon funcionament, però és que hi ha exemples a Alemanya i qualsevol altre lloc, te diria que això no passaria.
Ramon i Mercè, us dono 30 segons, que se'ns acaba el temps.
Jo penso que el tema de una part de el tema que va fer esclatar la crisi, que és la subcontractació amb segons quines condicions, ens ha de fer pensar que per molts nous models econòmics que vulguem fer, no qualsevol tipus de subcontractació val.
És una forma i una manera... És un costum. Aquí se fa a tot arreu. Amb els ajuntaments també passa igual, eh? O sigui que, ahí vamos.
Doncs ahí vamos, ens acaba el temps. Abans d'acabar, m'agradaria també recomanar que està a punt de començar el cicle Els treballs del futur, que la conferència inaugural serà el proper dimarts, dia 10, al Palau Macaya, que qui es vulgui inscriure doncs ho pot fer a través de la web del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que és www.csocials.org. El repeteixo, C amb dos es, socials.org. Avui al programa hem tingut a l'Antoni Gasol, que és el director de les Jornades Economistes d'enguany. Senyor Gasol, gràcies per venir al programa i parlar-nos de l'intel·ligència artificial. Hem après moltíssim.
Vosaltres per convidar-me.
Hem vingut també a l'empresari del sector sanitari, Mercè Blanco. Com sempre, un plaer.
Moltes gràcies.
El periodista Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press a Catalunya. Senyor Aragonès, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I també l'economista Ramon Vallès, gràcies per haver vingut al Plusvàlua.
Gràcies a vosaltres.
Ja sabeu que el Plusvàlua és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. La producció hem tingut, com sempre, a la Maria del Pozo, els controls tècnics al Toni Huguet, i reben una salutació de qui els ha acompanyat aquesta hora. Quim Esteban, tornem la setmana que ve, a la mateixa hora, aquí a Ràdio Estel. Adéu.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.